6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Durant aquests dos anys de pandèmia, un dels sectors que s'ha vist més afectat per l'aturada cultural i la impossibilitat de reunir-se han estat les entitats i associacions que sempre s'havien ocupat de donar vida als barris i pobles. Ara que s'han recuperat les activitats al carrer i que els grans festivals tornen a concentrar milers de persones, aquest estiu s'espera que també sigui el de les festes majors, activitats, espectacles i concerts que normalment tiren endavant gràcies precisament a aquestes entitats culturals de cada lloc i que moltes vegades, o gairebé sempre, ho fan sense ànim de lucre. Ara, però, una de les festes majors més emblemàtiques de Barcelona, la Festa Major de Gràcia, es troba amb que després de dos anys de pandèmia, els concerts de la Plaça del Sol, que des de fa 16 anys organitza l'Associació Cultural per la Tradició Musical del Barri, enguany aniran a càrrec d'una empresa privada que ha guanyat el concurs públic fet per l'Ajuntament. De com poden canviar les Festes de Gràcia amb aquest nou organitzador i de la importància de les entitats per mantenir vius els carrers de pobles i ciutats, en parlarem en uns minuts amb la Lina López, que és la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. El Parlament Europeu ha aprovat la proposta de la Comissió Europea que classifica el gas i l'energia nuclear com energies verdes. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. L'executiu sosté que d'aquesta manera es facilitarà la transició ecològica. Ara la nova legislació haurà de ser aprovada pel Consell de la Unió Europea, que té fins dilluns vinent per decidir si veta la proposta o bé hi dona suport.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es reuniran aquest divendres al Palau de la Generalitat.
Serà la tercera reunió entre la Generalitat i la Moncloa des que van esclatar els casos d'espionatge a independentistes. Fons de Junts per Catalunya confirmen a Ràdio Estel que aquesta vegada sí que coneixien que la reunió tindria lloc abans que es fes públic.
I més de 1.200 persones dormen al carrer a la ciutat de Barcelona.
És una xifra que suposa el 16% més que l'any passat i que conclou el darrer recompte d'arrels fet la nit del 15 de juny a la capital catalana.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça ha presentat avui el nou fitxatge per la temporada que ve, Frank Cassié.
Cassié ha estat presentat en un acte discret a la ciutat esportiva Joan Gamper. El jugador s'ha mostrat content de començar a treballar amb el club, tot i que encara no sap en quina posició el faran jugar.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Al llarg d'aquest matí hem tingut precipitacions, pluges que ara mateix estan afectant molts punts del país. Tenim precipitacions que han deixat entre 12 i 16 litres d'aigua per metre quadrat a molts punts de les comarques de Lleida i entre 2 i 5 a les comarques de Barcelona, nord de Girona, i com dèiem, al llarg de la tarda han de continuar aquestes precipitacions. Alguna ullada esporàdica cap al sud, però vagi una tarda per tenir el paraigua ben a prop perquè en qualsevol moment es pot posar a ploure. Les temperatures es mantenen a ratlla, han baixat de forma important a les comarques de Ponent, tot i que fa calor i xafogó, especialment a la costa i també al prelitoral, especialment de Barcelona i també de Girona. Per tant, al llarg de les properes hores, pluges localment intenses que poden afectar qualsevol indret del país. Demà al matí hi haurà alguns núvols a la costa que a poc aniran desapareixent, farà més sol i demà les temperatures seran més baixes a primeres hores del matí, però més altes les màximes. A més, demà amb tramuntana al nord de la Costa Brava.
El Parlament Europeu ha aprovat la proposta de la Comissió Europea que classifica el gas i l'energia nuclear com a energies verdes. L'executiu sosté que d'aquesta manera es facilitarà la transició ecològica.
I ara la nova legislació haurà de ser aprovada pel Consell de la Unió Europea, que té fins dilluns vinent per decidir si veta la proposta o bé hi dona suport. En cas que l'aprovi, a canvi entrarà en vigor a partir de l'any vinent. Àustria i Luxemburg ja han anunciat que portaran la proposta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i altres entitats com Greenpeace també han anunciat possibles accions legals al respecte. Diversos eurodiputats dels principals grups polítics tampoc veuen clara la mesura i defensen que cal evitar la dependència del gas rus i que els combustibles fòssils no es poden classificar com a verds.
El sector de les benzineres descarta que aquest estiu els preus dels carburants s'enfilin fins als 3 euros per litre. Un dels factors que ho impediran és la baixada del preu del barril de Brent, que avui s'ha reduït $20.
El president dels empresaris d'estacions de serveis de Barcelona i Tarragona, Albert Campa Badal, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que la baixada de preus ja es notarà la setmana vinent.
La tendència és a baixar. i les gasolines i els combustibles estan baixant. O sigui que aquesta setmana la gent veurà que el combustible està baixant.
Tot i això, Campabadal ha alertat que com el preu del barril es paga en dòlars i a Europa hi ha una alta inflació de l'euro, això no ajuda a una reducció de preus accelerada. A més, la baixada tampoc serà tan pronunciada perquè el cost de producció de les refineries també està pujant. Sobre el descompte de 20 cèntims per litre impulsada pel govern espanyol, el representant dels propietaris de les estacions de servei ha dit que és una bona mesura, però ha lamentat que no s'apliqui sobre l'impost especial de carburants perquè això els facilitaria molt la feina a les benzineres.
I en política, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, es reuniran aquest divendres a les 11 del matí al Palau de la Generalitat. Serà la tercera reunió que mantenen des que van esclatar els casos d'espionatges a independentistes. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La trobada tindrà lloc mentre els dos governs segueixen buscant una data perquè hi hagi una reunió entre presidents aquest mes de juliol. Fons de Junts per Catalunya confirmen a Ràdio Estel que aquesta vegada sí que estaven al dia, que la reunió tindria lloc abans que es fes pública.
Mentrestant, Ciutadans ja ha presentat un recurs de súplica al Tribunal Constitucional per prevaricació i desobediència contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després que hagi comptat verbalment el vot del diputat de Junts per Catalunya i exconseller de Cultura, Lluís Puig. El partit ho ha presentat, tot i que encara no s'ha registrat formalment el vot de Puig a les actes de la cambra.
Ciutadans ja ha mogut fitxa, mentre que el PSC prefereix esperar a que finalment el vot de Puig sigui publicat a l'acte de la cambra. En una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Raül Moreno, el portaveu adjunt del PSC, critica que la mesa no hagi respectat els advertiments del lletrat del Parlament.
Tots els diputats han de ser iguals. I de la mateixa manera que si jo ara mateix em poso malalt o tinc febre, el meu vot no estarà delegat, doncs tampoc entenem per què altres diputats que no han justificat una causa que sigui per embaràs o sigui per una qüestió de malaltia que no el pugui permetre venir al ple, doncs aquest sí que pot tenir el seu vot delegat.
A la primera votació del dia, a la pantalla del recompte de vots apareixien 133 vots i Borràs verbalment n'ha comptabilitzat un més, fins a 134.
El decret llei, vist el resultat de la votació, ha estat validat amb 134 vots a favor i cap vot en contra i cap abstenció.
Sí. Si bé la primera votació no s'ha dirigit directament a Mònica Sales per demanar-li el sentit del seu vot de Lluís Puig, a la segona votació sí que ho ha fet. El canvi de criteri ha arribat després del malestar d'alguns membres de la mesa perquè consideraven que Borràs no havia complert el punt de l'acord que establia fer-ho així perquè no hi hagués cap ombra de dubte.
Gràcies, Judit. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no concreta si el seu partit es posicionarà a favor que Laura Borràs sigui inhabilitada quan se li obri judici oral per presumpta corrupció. Únicament diu que el seu partit prendrà la millor decisió per preservar el servei públic.
Aragonès va amb peus de plom i evita posicionar-se sobre si Borràs ha de ser o no apartada. Tan sols apunta que farà el millor per preservar la institució.
Li dic, estic convençut que per garantir el bon servei de la institució, per la defensa de les institucions i pel prestigi de les institucions, en el moment oportú en què s'hagi de prendre una decisió, cadascun dels que som aquí, de forma individual i de forma col·lectiva, prendrem la millor decisió que permeti preservar el servei públic que prestem als ciutadans de Catalunya.
Ho ha dit en resposta del president del Partit Popular, Alejandro Fernández, que li ha exigit que es posicioni públicament a favor d'inhabilitar-la un cop se li obri judici oral per suposada malversació.
Porque el reglamento del Parlament de Catalunya es absolutamente concluyente. En el momento en el que se abre juicio oral por delitos de corrupción, el diputado o diputada queda inmediatamente inhabilitado.
El PP li demana que s'apliqui l'article 25.4 del reglament que obliga qualsevol diputat a ser apartat del càrrec quan és jutjat per corrupció.
El Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat el recurs que van presentar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'exconseller Toni Comín contra la decisió del Parlament Europeu de no reconèixer-los com a eurodiputats a l'inici de la legislatura. Tots dos ja estan estudiant recórrer la decisió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
I ho estudien després que el Tribunal hagi donat la raó a l'expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, per no permetre que Puigdemont i Comín poguessin assumir els seus escons com a eurodiputats. La sentència argumenta que Tajani va actuar correctament perquè la cambra es va limitar a aplicar la legislació espanyola com marca el reglament. Tot i això, tant per Puigdemont com per Comín hi ha punts de la sentència favorables a ells, per exemple, quan diu que tenien immunitat des del moment en què van ser escollits com a eurodiputats i interpreten que les actuals euroordres dictades per Llarena el 2019 són il·legals.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Us ho dèiem en titulars. Més de 1.200 persones viuen al carrer a la ciutat de Barcelona, una xifra que suposa el 16% més que l'any passat. És el darrer recompte d'arrels fet la nit del 15 de juny a la capital catalana. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Hi ha 160 persones més vivint als carrers de Barcelona respecte a l'any passat, tot i que la xifra és pràcticament la mateixa que el 2020. Ciutat Vella és el districte que concentra el 28% del total, amb 344 persones, perquè és on hi ha més recursos pels serveis bàsics. Després li segueix l'Eixample, on hi ha 297 persones, i Sants Montjuïc amb 183. El director d'Arrels alerta que es tracta d'una xifra de mínims i reclama a les administracions més recursos per al sensellarisme. Ho ha manifestat en una entrevista a l'Estel Migdia.
Els ens locals tenen que fer moltes tasques. Ara mateix a la ciutat de Barcelona no podem dir que no es fan coses, però evidentment el resultat és insuficient. Els municipis del voltant de Barcelona, els municipis més petits, han de fer coses aprofitant aquest marc d'acció que la Generalitat ha impulsat, és a dir, hem de demanar els contractes programes a la Generalitat per resoldre i per acollir les persones que tenen als seus municipis. A nivell de la Generalitat han de fer més polítiques d'habitatge i l'Estat el que ha de fer és promoure aquest habitatge.
Busquets alerta que es tracta d'un problema que afecta cada vegada més a una gran part de la població i que té a veure més amb l'accés a drets bàsics com l'habitatge.
Gràcies, Sílvia. I atenció a aquesta notícia. El Papa permetrà que les dones tinguin veu en el nomenament dels bisbes, ho ha dit en una entrevista que ha fet pública avui l'agència Reuters.
Francesc revela que anomenarà per primera vegada dones, concretament dues, perquè formin part de la Congregació pels Bisbes, un àmbit de la Santa Seu fins ara format només per homes i que gestiona tots els procediments per nomenar els bisbes. Coincideix que el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i el president de la Conferència Episcopal Espanyola, és membre de la Congregació dels Bisbes des de fa uns anys.
I a Barcelona, les torres dels evangelistes Marc i Lluc de la Sagrada Família estaran enllestides a finals d'aquest any, fons del Tembra. Ho han confirmat a Ràdio Estel.
Aquesta setmana han començat a col·locar els panells que formen part de la terminal de la Torre de Lluc, que juntament amb la Torre de Marc faran 135 metres d'alçària i esdevindran les terceres més altes de la basílica. La Torre de Marc estarà coronada amb una escultura d'un lleó que simbolitza la força i la de Lluc amb un bou, símbol de la humilitat. El temple avança en les obres per acabar la Sagrada Família. L'última fita va ser el 6 de desembre de l'any passat, quan es va inaugurar la Torre de la Mare de Déu amb la il·luminació de l'estel.
I encara a Barcelona, polèmica a les festes de Gràcia per l'organització dels concerts de la Plaça del Sol. L'Associació Cultural per la Tradició Musical Tram, que és una entitat cultural sense ànim de lucre, feia 16 anys que promogramava un festival de folk, però aquest any l'encarregat de fer-ho serà una empresa privada que ha guanyat el concurs de l'Ajuntament. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'associació expliquen que el consistori ha de fer un concurs públic per l'import de l'organització. El 2019 ja es va fer així, però com que van ser els únics que s'hi van presentar, el van guanyar ells. En canvi, aquest cop s'hi ha presentat una empresa que ha ofert un preu més baix i per això ho farà aquesta empresa. Des de l'entitat lamenten la situació i mantenen converses amb l'Ajuntament per buscar una solució que permeti mantenir la programació que s'havia fet els últims 16 anys a la Plaça del Sol.
Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, bona tarda.
Bona tarda.
Patiu perquè canviï molt la proposta dels concerts a la Plaça del Sol que es feia fins ara amb l'adjudicació d'organització a aquesta empresa privada?
Realment no sabem exactament quin tipus de programació s'ha oferit, ¿vale? Perquè és un tema que ha tancat directament el districte, amb la qual cosa no tenim molt clar quin tipus de programació hi serà la Plaça del Sol.
I, clar, feia 16 anys, no?, que ho feia aquesta entitat. Ara el motiu perquè el concurs l'hagi guanyat aquesta altra empresa és únicament econòmic o hi ha altres motius?
Crec que és per un tema econòmic. Realment no tenim la informació exacta, però suposem que és aquesta la raó per la qual el Tram no podrà participar aquest any a la programació de Festa Major des de la Plaça del Sol.
I ara dèiem, no?, que s'està parlant amb l'Ajuntament, no?, s'estan converses per veure si d'alguna manera es pot fer que aquesta entitat col·labori. No sé si vosaltres també hi participeu en aquestes converses.
De moment, no. Estem esperant a veure quina informació rebem de amb les entitats, a veure que finalment quins acords hi arriben. És que no ho sabem exactament.
I els concerts de la Plaça del Sol són els únics que l'Ajuntament ha tret en concurs de les festes de Gràcia o n'hi ha més?
L'Espai de l'Ailent també ha sortit a concurs.
I en aquest cas sí que l'ha guanyat una entitat, entenc?
No, en aquest cas també l'ha guanyat la mateixa entitat o la mateixa empresa que ha guanyat la de la plaça del Sol.
Clar, i des de la Fundació heu parlat amb l'Ajuntament, heu proposat algun canvi? Perquè, per exemple, no, l'any que ve també hi pesin aspectes com de, a l'hora de triar qui organitza les festes, com que sigui una entitat del barri o una entitat sense ànim de lucre?
Hem de reunir-nos per parlar una mica d'això, de veure com treballem per l'any vinent tota aquesta feina, no? Tot el que és els espais municipals. I, bueno, hauríem de reunir-nos i parlar.
I, per altra banda, i ja per acabar, ara, després de 2 anys de pandèmia, no sembla que aquest any tornarà la normalitat als carrers. No sé si esteu preparant alguna mesura especial per rebre tants visitants com s'esperen aquest any a les festes.
A veure, estem parlant amb cossos de seguretat, perquè, evidentment, la tornada a la normalitat portarà molta gent a la festa major i esperem que tot surti molt bé. Mesures especials? No. Es tornen a tenir les mesures del 2019.
Doncs veurem com acaba sent finalment aquesta Festa Major de Gràcia. Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a la matinada d'aquest dimecres un home de 30 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a una menor.
L'arrestat és el vigilant d'un càmping de la Pineda i ha estat denunciat prèviament. De moment, l'home continua detingut a comissaria a l'espera de passar a disposició judicial. Els Mossos mantenen oberta la investigació.
Localitzen 3 ossos humans més a la platja de Torredembarra i analitzen una quarta troballa que investiguen si són restes humanes.
La policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas i fons del cos armat han apuntat que les investigacions encara estan en una fase inicial. Dissabte, un submarinista va trobar les restes d'un crani al fons marí davant la platja dels Muntanyans a Torredembarra i diumenge es va localitzar el que seria un fèmur. A la mateixa zona, dimarts, es va localitzar un fragment de cadera. Un equip de 4 submarinistes de la Guàrdia Civil estan pentinant la zona i fent una anàlisi ampli. Sospiten que les corrents marines dels últims dies han pogut escampar més restes. De moment es desconeix a qui pertanyarien els ossos.
Detinguda la parella d'un jove que va ser assassinat l'abril de 2021 a la Riera de Gelí de l'Alt Penedès. La noia està acusada de participar en la seva mort.
Els Mossos d'Esquadra, que ja havien detingut els 2 autors del crim, van detectar un comportament estrany en la parella que mantenia una relació amb el germà dels 2 arrestats. Els investigadors creuen que tant la detinguda com el tercer germà van convèncer els 2 detinguts per agredir a la víctima, que finalment va acabar morint a causa de les lesions. El cas continua obert.
El Tribunal Suprem confirma la condemna de 6 mesos de presó a Pablo Hasél per agredir un periodista a la Universitat de Lleida l'any 2016.
Aquesta sentència és ferma i se suma a les condemnes també fermes del 2015 i el 2020 de 2 anys i de 2 anys i 1 mes de presó per enaltiment del terrorisme. Hasél també està condemnat a 2 anys i mig de presó per amenaçar el testimoni d'un judici contra un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida. Aquest cas està pendent del recurs de cassació, però si s'acaba desestimant, el raper acumularà 7 anys i 1 mes de presó.
Ràdio Estel. Punt i seguit, amb Diana Silva.
Després de 2 anys aturada per la pandèmia, avui han tornat els Sanfermines. La pluja no ha impedit que Pamplona s'hagi tornat a omplir de gom a gom.
I la festa ha començat, com sempre, amb el famós xupinazo que enguany ha anat a càrrec de l'exfutbolista i exentrenador navarrès Juan Carlos Unzué. Aquestes festes són dedicades a Sant Fermí d'Amiens, a copatró de la capital de Navarra. Una de les activitats més famoses és l'encierro, que consisteix en una cursa de persones al llarg d'un recorregut de 849 metres davant de 6 braus.
I a Barcelona, des de fa poca estona, ha tornat el Cruïlla.
Me sube la bilirrubina.
El festival torna amb un centenar d'activitats i concerts amb artistes de renom com Duran Duran, Rigoberta Bandini, Stay Homes o aquest que escoltem, Juan Luis Guerra.
Avui el Corilla recupera el format que tenia abans de la Covid i dona el tret de sortida amb aquest vespre dedicat a la música urbana. S'allargarà 4 dies més fins a aquest dissabte 9 de juliol. Paral·lelament als concerts, el Corilla 2022 organitza també diverses activitats com ara un cicle de monòlegs o el Corilla Arts, on es podran veure diverses propostes artístiques.
I acabem, com sempre, amb els esports. Carla Franca-Sies ja és oficialment nou jugador del Barça. Aquest migdia s'ha fet la seva presentació des de la ciutat esportiva de Joan Gamper en un acte discret.
Acompanyat de Joan Laporta i el director de futbol, Mateu Alemany, que sí ha fet la seva primera roda de premsa on ha assegurat que té moltes ganes de començar a treballar amb la resta de companys. Ja ha afegit, però, que no sap a quina posició jugarà i que això ho decidirà el tècnic.
Quan jugo al camp estic molt content i tinc moltes ganes de començar l'entrenament i de conèixer els meus companys d'equip i l'estaf tècnic perquè és molt important.
El president Laporta ha dit que amb l'arribada de Cassier es completa la plantilla tal com vol el tècnic Xavi Hernández. A l'acte, Laporta també ha explicat que treballen per activar la segona palanca econòmica per poder ampliar la plantilla en el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Respecte al fitxatge de Gavi, Mateu Alemany ha explicat que s'estan esperant a firmar el contracte el 5 d'agost quan el jugador sigui major d'edat per poder tenir un contracte per més de 3 anys.
El marco de negociación en las cuestiones fundamentales está cerrado y comprometido a que en este plazo, hasta que cumpla 18 años, vamos a ir solventando los pequeños flecos que aún hay, es verdad, en cuestiones no fundamentales. Yo diría que para la tranquilidad de todos, principio de acuerdo, el compromiso de llegar a un acuerdo en cuanto cumpla 18 años y resolvamos esas pequeñas situaciones que no me parecen fundamentales y que estamos comprometidos a hacerlo, Gavi va a seguir con el Barcelona 100%.
Per demà està prevista la segona presentació de fitxatges d'aquest mercat d'estiu pel moment, que és Andreas Christensen, i també es farà un acte que tindrà el mateix format que ha tingut el d'avui.
A Mayur Sarriegi substituirà Alexia Putellas a l'Eurocopa després que la blaugrana s'hagi trencat el lligament creuat del genoll esquerre.
La blaugrana es va lesionar durant l'entrenament d'ahir i estarà aproximadament 6 mesos de baixa. La davantera de la Reial Societat, a Mayur Sarriegi, que era una de les descartades a la convocatòria final, ha estat escollida per Jorge Vilda per substituir a la migcampista. Una Eurocopa femenina que arrenca aquesta nit amb el partit inaugural entre Anglaterra i Àustria, que juga a partir de les 9 d'aquest vespre. Divendres serà el torn d'Espanya, que s'enfronta a Finlàndia en el primer partit de la fase de grups. Mariona Caldentey, jugadora de la selecció espanyola i també del Barça, ha comparegut aquest migdia en roda de premsa on ha parlat de la baixa de Putellas, però ha assegurat que l'equip està preparat per afrontar aquesta competició.
Es una baja sensible, pero por desgracia estas cosas pasan, es fútbol y tenemos un partido en 2 días. Creo que nos tenemos que hacer fuerte, que las otras jugadoras tenemos que dar un paso adelante, coger responsabilidad y tirar esto para adelante. Estamos preparadas para afrontar este europeo.
Després de Finlàndia, les vermelles s'enfrontaran el dimarts que ve a Alemanya i el dissabte, dia 16, a Dinamarca.
Unes lesions que s'acumulen a la plantilla del Barça femení, a la que se suma a Sisato Ochoala, que té una distensió del lligament del genoll i es perdrà el que queda de la Copa Africana de Nacions femenina.
La selecció nigeriana ha comunicat aquesta mateixa tarda que Ochoala té aquesta distensió en el lligament col·lateral medial de grau 2. La jugadora viatjarà, per tant, aquest dijous cap a Barcelona per tractar-se i recuperar-se d'aquesta lesió. La blaugrana es va lesionar en el primer partit de la fase de grups d'aquesta Copa de Nacions de l'Àfrica i en un principi el cos tècnic que esperava que es pogués recuperar a curt termini, ja que les primeres proves mèdiques indicaven que era un esquinç de grau 2.
I en bàsquet, Ferran Bassas deixa de ser jugador de la penya.
El club i Bassas han arribat a un acord per rescindir el seu contracte que l'unia per una temporada més. El Bassa va debutar amb el primer equip l'any 2011 i ha estat, de fet, format a les categories inferiors de la penya. Bassas deixa el Badalona per anar al Gran Canària, que ha anunciat avui mateix també el seu fitxatge per les properes 2 temporades. També en bàsquet, a les files del Real Madrid, Sergio Llull ha renovat avui el seu contracte fins al 2024.
I en handbol, el Barça ha anunciat el fitxatge del porter Emil Nielsen fins l'any 2025.
El porter danès de 25 anys arriba del Nantes francès i, de fet, també és un internacional amb la selecció danesa. Ell mateix s'ha mostrat molt agraït d'arribar al club blaugrana, ja que, segons ha explicat, sempre ha estat el club dels seus somnis. Nielsen es tracta del segon reforç a la plantilla blaugrana d'handbol després de la incorporació de l'extrem Campus Bane. I també moviments pel que fa a l'handbol. El Freiking Granollers ha arribat a un acord amb el Kielce polonès per la cessió de Yusuf Faruk. El jove de 18 anys vestirà la samarreta de l'equip vallesà per les properes dues temporades. Recordem que el Nigeria és una de les promeses mundials a la posició lateral dret.
I en tenis, Rafa Nadal s'està enfrontant a Taylor Fritz en el partit de quarts de final de Wimbledon.
Nadal ha començat perdent el primer set, que s'ha emportat al Nord-Amèrica per 6 jocs a 3, però l'ha empatat emportant-se el segon per 5 a 7. Ara fa molt pocs minuts, Fritz ha emportat també el tercer set, per tant, ara guanya pel moment per 2 a 1. Ara Rafa Nadal hauria de remuntar si vol passar a les semifinals d'aquest gran slam. També està en joc el duel entre el txec Garín i Kyrgios, que ho seguirem amb atenció. Això, aquests dos duels determinaran la segona semifinal d'aquest gran slam. La primera de semifinal masculina es va decidir ahir i serà entre Novak Djokovic, número 1 del món, i Cameron Norrie. Pel que fa al quadre femení, avui també han quedat definides les dues semifinals. Simona Halep ha guanyat per 2-16-0 a Anisimova i, per tant, s'enfrontarà a Rybakina per una plaça a la final. La primera que es va decidir ahir serà entre Tatjana Maria i Ons Jabeur.
I acabem amb ciclisme perquè Simon Clark s'ha emportat la cinquena etapa del Tour de França.
Clark ha estat el més ràpid amb un temps de 3 hores, 13 minuts i 35 segons en aquesta cinquena etapa del Tour, un recorregut de 157 quilòmetres que anava de Lilla a Arenberg. Van der Hoorn ha estat segon i Boasson Hanger ha estat el tercer classificat d'aquesta etapa. Pel que fa a la classificació general, segueix liderada per Van Aert i està seguit per Nielsen Paules a 13 segons i Boasson Hanger a 14.
Avui Rafaela Carrà ja té una plaça amb el seu nom a Madrid, la plaça de la cantant italiana. Està al número 43 del carrer de Fuencarral. Nosaltres ho deixem aquí. El productor hem tingut el Pau Massip i a la tècnica la Paula Moreno. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Tot anirà bé, també a les xarxes. Busca'ns com Tot anirà bé Estel a Twitter i Instagram i serem tots teus. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.